Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement.
Els directius d'Uber i de Cabify respiren més tranquils. Tito Álvarez, l'etern fundador de l'Elite Taxi, se'n va a viure al Carib, a l'illa de Margarita, on ja té un apartament. El motiu, ja ha trobat l'amor. Fa pocs dies va demanar matrimoni a Eurimar des d'un centre comercial. El moment immortalitzat a les xarxes socials amb una banda sonora d'Aerosmith de fons.
Bueno, Euri, yo llegué aquí el mes de julio desde España, desde Barcelona. Te vi y todo cambió. El corazón empezó a latir fuerte. Tu sonrisa, tus gestos, todo lo que haces es como una obra de arte. Quiero vivir cada día contigo. Quiero despertarme cada día contigo. Quiero abrazarte, quiero cuidarte, quiero amarte.
L'últim acte de servei de l'home que va fer tremolar cada edició del Mobile World Congress arribarà d'aquí unes setmanes perquè vol deixar ben lligada la nova llei del taxi que ha d'aprovar el Parlament, la llei Tito, la llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places, una regulació que ha de permetre als taxistes competir amb les grans aplicacions. Enrere queden els anys de barricades a la Gran Via i a les rondes i les ofertes que ha rebut els últims anys per sumar-se a la llista electoral de diversos partits polítics. Aquell conductor de grues que amb la crisi del totxo es va fer taxista, aquell jove aficionat blaugrana a qui persegueix una foto envoltat de boixos nois, aquell home que va aconseguir deixar enrere les addiccions i va perdre més de 50 quilos, estrena nova vida. Donald Trump ja té el nou president que busca per Venezuela. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, la Núria Orriols i el Carles Monguilot. Bon dia, bona hora a tots tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com esteu?
Bé.
Molt bé. No tan enamorats.
No tan enamorats. Va, posa'm una banda sonora, sisplau, Blai. Que és diumenge i ens ho hem d'agafar tot amb una mica de filosofia i relaxar-nos. Per cert, avui ve el Guillem Ilkiway a l'Eclipsi. Aquesta és una versió de Love is in the Air que va fer la Casa Azul. És una banda sonora meravellosa que el Guillem Ilkiway ens ha acompanyat durant tants anys, l'autor de La revolució sexual, que avui també a quarts de 12 del migdia ens visita el suplement. A Venezuela, que deuen ser les 4 de la matinada, hem aconseguit fer un bot del llit. Tito Álvarez, bon dia.
Bona nit, què tal?
Això tu, com estàs?
Bien, bueno, con un poco de sueño, pero bien, bien. Bien, estoy muy bien, la verdad.
Illa Margarita, eh?
Sí, sí, en la Isla Margarita estoy. Mm. Sí.
I estàs instal·lat ja?
No. Bueno, yo compré un apartamento para que os hagáis una idea de cómo es la vida aquí, cómo están las cosas aquí. Después de la crisis profunda que ha vivido este país durante muchísimos años, yo vine aquí el verano pasado. Ya sabéis que por temas de salud mental y que necesitaba coger aire, que me estaba volviendo loco con todo esto del tema del taxi. Me vine aquí de vacaciones porque el hermano de uno de mis mejores amigos es director de una cadena hotelera aquí, del Hesperia, y me dijo, vete allí a relajarte y tal, y toma aire. Y mira, decidí venir a conocer esto porque nunca había salido de Europa. Y la verdad que me enamoré de esto, de la gente, cómo es, la humildad, la hospitalidad. Para que os hagáis una idea, esto es como la España de los 80. Es como si se hubiera parado en el tiempo. Y bueno, me quedé enamorado de todo. No solo la isla, que esto es un paraíso, sino la forma de ser de la gente. Aquí no hay ni racismo. Todas estas cosas que vivimos allí en España ahora, ¿no? De toda esa polarización y eso, a pesar de las dificultades que la gente está pasando todavía aquí, no, es otra forma de vida.
Ara ja anirem a la part política, també. No només estàs enamorat de la illa i del Carib, sinó que t'has enamorat d'Eurimar.
Sí, pasó, volví ahora para pasar las Navidades y bueno, pasó lo que todos sabéis, un flechazo en todo el corazón y bueno, ya sabéis cómo soy, que cuando veo algo que quiero, pues... pues voy a por ello.
A veure, escolta'm una cosa. No, és que he vist el vídeo, peliculero, sí. A més no poder, demanant-li matrimoni, agenollant-te en ple centre comercial. Ets un romàntic,
sí,
Tito.
Como había como unas 1000 personas, pobrecita, imagínate una chica de pueblo, porque aquí es como los pueblos que te abren la puerta de su casa enseguida. Por eso digo que es otro mundo, ¿no? Es otro mundo que antes existía por ahí y seguramente existirá, pero que yo no conocía ya, ¿no? Al final vivimos todos muy estresados, es todo como siempre bajo mucha presión, y eso aquí, pues bueno, yo he conocido otra manera de vivir y la verdad que es la vida que quiero.
¿Qué te agrada de ella?
Todo. Cuando... te da un flechazo así, es que es todo. Y además es compartido y es mutuo, que es lo más importante, ¿no? Querer a alguien y que te quiera igual o más. Entonces, bueno, eso es muy bonito. Es cuando sientes, se te hace un nudo en el estómago, las mariposas, estás como un tonto babeando todo el día. Y es muy bonito, no sé.
¿Cómo os va con ella?
Es todo. Sobre todo... la humildad que tiene. Una persona humilde, de una família muy humilde, no sé, que no tiene maldad, es todo.
Com us vau conèixer, Tito?
Bueno, ya trabajaba de seguridad aquí en el hotel de mi amigo y yo vine, yo no estoy alojado en el hotel, estoy en un apartamento, pero vengo prácticamente todos los días porque, bueno, ya sabéis cómo soy. Yo hice amistad con todos los trabajadores de aquí del hotel y para mí es como una familia, ¿no? Mi familia de Margarita. Y bueno, ya estaba... Todo el mundo le hablaba de mí, que viene el Tito, que viene el Tito, que viene el Tito de Barcelona y al final, pues nada, pasó.
Escolta'm, tu tens clar que Donald Trump busca nou president per Venezuela, no?
A mí es Donald Trump, como suelo decir, me la pela. Igual que me la pelaba el que había antes. No. Bueno, que siga buscando. A mí no me va a encontrar.
I el lobby del taxi, què tal aquí a Illa Margarita?
Bueno, aquí es todo muy, muy diferente. Yo, sinceramente, no voy a entrar en temas políticos, aunque todo tiene que ver con la política. No sé, los venezolanos, o concretamente, bueno, lo que yo conozco de la isla Margarita, no se merecen vivir lo que han estado viviendo tantos años. Porque tú puedes ser de izquierdas, de derechas, o lo que tú quieras, pero hacer pasar hambre y las penurias que está pasando toda esta gente, no hay derecho. Y eso fue una de las cosas que a mí más me impactó. De hecho, uno de los proyectos que yo tengo aquí es abrir una casa hogar para los niños que están en la calle, porque hay muchos niños pidiendo por la calle y tengo, bueno, uno de mis objetivos sería ese, ¿no? Duele, pero a pesar de todo, ni una mala palabra, la gente siempre está dispuesta, tiene una forma de ser que a mí, de verdad, que es que se me ponen los pelos de punta solo de decirlo, ¿no? Bueno, yo creo que en las grandes ciudades como las nuestras, que estamos acostumbrados y que vivimos dentro del consumismo, que lo queremos todo ya y todo eso, venir aquí a todos, aquí o a otros sitios del mundo, ¿no?, que están en la misma situación, nos vendría muy bien, porque te hace ver las cosas y la vida de otra manera.
Ets conscient, suposo, que l'organització del Mobile World Congress respira molt més tranquil·la amb aquesta notícia que ens acabes d'oferir, eh?
Bueno, a ver, el taxi nunca ha parado el Mobile World Congress. Creo que somos el único sector. Es verdad que hemos amenazado muchas veces, pero bueno, cada uno utiliza las armas que tiene en su poder para conseguir sus objetivos, pero nosotros siempre hemos estado al 200% con el Mobile World Congress y con todas las ferias. Jamás hemos parado una feria.
Tens intenció de muntar una flota de taxis a l'illa Margarita?
No.
Ho dic perquè, és a dir, jo tu et veig fent negoci, també. Tu aquí, d'acord, l'amor és important, però la pela també.
Sí, sí.
I com a català això ho tenim.
Mira. Yo estoy comprando un apartamento que me ha costado un apartamento de 100 metros cuadrados que estoy reformando yo mismo. He dado $500 de entrada y me cuesta $8,000. O sea, cualquier persona aquí puede empezar una nueva vida y así están los precios ahora mismo aquí.
Doncs alerta, bueno, que tindrem aquí una fuga d'una immigració catalana cap a l'illa de Margarita, que riu tant tu.
No, pero es la verdad. A ver, lo digo abiertamente porque a ver quién puede hacer esto allí. Es que es totalmente imposible. De hecho, todos sabéis mi situación con el fondo buitre, con todo lo que ha pasado, que me desahuciaron. O sea, allí en España los bancos tienen todo el poder. A mí me desahuciaron y me dejaron la deuda, se la vendieron a un fondo buitre, y ese fondo buitre me sigue persiguiendo, me va a perseguir toda mi vida. Entonces, esto aquí no ocurre. Bueno, de momento, puede ser que en un futuro sí, pero bueno, ahora mismo también es una oportunidad para mí de poder dejarle algo a mi hijo el día de mañana y empezar una nueva vida donde no tenga que estar perseguido o seguramente me encontrarán aquí, ¿eh? Pero bueno, ya es otra manera de ver las cosas y de plantear una vida, ¿no?
Tu has tingut una vida amb molts alts i baixos. Recordo una conversa que vam tenir fa un parell d'anys aquí al suplement, a l'Eclipsi, en què em vas explicar totes les teves addiccions de més jove, com t'havies aconseguit aprimar 50-60 quilos. Tens la sensació que amb aquesta nova etapa deixes enrere també tots aquests anys de foscor?
Bueno, yo todos esos años oscuros ya los dejé estando allí. A mí el taxi, toda la lucha del taxi ha sido también mejor terapia, ¿no? Porque al final se trata de hacer cosas que te motiven y que te llenen. Y, por ejemplo, con Elite Taxi ha sido también mi mejor terapia. Entonces, ese tipo de cosas son... da igual donde estés.
Per cert,
es un tema tuyo, personal, que tienes que superar y ya está. Da igual que estés en Venezuela, que en Colombia, que en Estados Unidos, que en España, da igual. Eso es un tema interior.
Escolta'm, deixes el taxi, t'instal·les a Venezuela, però aquí estem pendents encara de l'aprovació al Parlament d'aquesta anomenada, entre cometes, llei Tito, que és la llei de transport de viatgers en vehicles de fins a 9 places. És una regulació que teòricament ha de permetre als taxistes competir amb les grans aplicacions. En quin punt està aquesta llei? Perquè tu també has batallat molt perquè això tiri endavant i de moment encara no s'ha executat del tot.
Bueno, yo creo que para hacer un matiz, no es para que los taxistas puedan competir contra las grandes aplicaciones, sino para que las grandes aplicaciones dejen de hacer competencia desleal al sector del taxi y de estar por encima de las leyes que ya existen. Esta ley se va a aprobar. Yo voy a ir, llego el día 4 de marzo a Barcelona y ya está todo preparado para que, espero que en máximo 2 meses... esa ley esté aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y hasta que esa ley no esté aprobada, cerrada, aprobada como está pactada con todos los grupos parlamentarios y con el Gobierno y ejecutada, es decir, porque una ley no es solo aprobarla, hay que ejecutarla y hay que ponerla en marcha y se tiene que ver en el día a día, yo no me voy a ir, estaré yendo y viniendo, pero yo no voy a dejar el Elite ni el taxi porque el taxi y Elite para mí es como si fuera un hijo y a un hijo no se le abandona y menos en este momento, ¿no? Se va a acabar el trabajo y bueno, todo el mundo lo va a ver. Ahora cuando yo llegue se van a activar muchas cosas que ya yo estoy aquí, pero no estoy desaparecido. Yo he seguido teniendo mis reuniones, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que habréis notado, bueno, que se circulan mejor por la Gran Vía, pero bueno, ese trabajo yo no lo puedo dejar. Bueno, se va a acabar y luego y el ITE va a continuar, porque yo tengo una licencia de taxi. La licencia de taxi va a seguir estando. Entonces, bueno, que me voy poco a poco haciendo las cosas bien. Y no es aquí os queráis, no. Entonces, bueno, pues así será.
¿Quin dia et cases, Tito?
Bueno, todavía no tengo fecha, pero mi intención es en agosto o septiembre. Lo que pasa es que tendré que hablar con el Europa o Iberia, con Plus Ultra, ¿no? No, claro. Con esto no voy a hablar, que solo me falta eso. Pero a ver si fletamos un avión y os venís todos para aquí. No, a ver si no va a volver nadie, ¿no?
Home, un enviat especial per fer la cobertura del casament, no en tinguis cap dubte que l'haurem de fer, perquè això ho haurem de cobrir d'alguna manera. Tito Álvarez, l'enhorabona, molta sort i moltes gràcies.
Gràcies. Muchas gracias. Que vaya bien.
Quart de 10 del matí, la història del Tito Álvarez, nova vida, que doncs fa un nou capítol. L'Eduard Voltes, t'estàs pixant de riure, Eduard. Et fa tanta gràcia.
Estona, no, és que estic tota l'estona pensant amb el pobre Karl Marx i la seva teoria sobre el motor de la història, la lluita de classes com a motor de la història, i que està molt bé, que a més tenia tota la raó, però es va oblidar del factor humà. Es va oblidar de posar-hi al damunt el factor humà, no? Ens enamorem, ens enfadem i prenem decisions que tenen poc a veure amb la infraestructura i la superestructura. Ara cito el capital. Uh-huh. I bueno, diguéssim, fixa't tu, no?, el sector del taxi, que és un factor important, és un gran tema de ciutat, doncs de sobte es queda sense líder perquè
s'ha enamorat. Perquè sí. S'ha enamorat. Però mira, es queda sense líder, però havent aconseguit aquesta llei al Parlament. Quin personatge, quantes capes diferents, quants capítols, quants moments de glòria que ens ha donat també radiofònics. I com la patronal deu estar celebrant també aquesta notícia. Monguilot, Núria.
Sí. El Karl Marx es va oblidar que és l'amor el motor de la història. Hi ha conductes que se corregeixen, se justifiquen, es modifiquen per l'amor, i aquí està bé, la història d'amor és bonica. Ara, Tito Álvarez és un personatge, com tots sabeu, i ara no descobriré res, no, controvertit, per posar-hi un adjectiu suau. A mi, primer li reconec la seva capacitat de lideratge. És espectacular, és un home que té unes qualitats de líder indubtables. Ara bé, en un moment determinat, les seves formes negociant han sigut, jo diria, que vorejant les conductes que no es poden acceptar en democràcia, i ho hem de dir-ho. Ell té i disposa d'una capacitat coercitiva, entre cometes, importantíssima, perquè mobilitzar el sector del taxi vol dir que en un moment determinat necessites molts pocs elements del teu gremi per bloquejar la ciutat. I si volguessin, potser fins i tot bloquejar el país, no? Perquè bé, amb els taxis, a modus de barricada, com ja has dit tu, es pot fer una feina ell ha dit d'amenaça, no? Que per negociar a nivell sindical, doncs segurament és una eina, un instrument que pot ser eficaç. A mi no m'agradava, les formes del senyor Álvarez, a mi no m'agradaven, ni ho tinc que dir, més enllà de la simpatia que et pot transmetre, d'un reconeixement, jo que per qüestions professionals he viscut el problema de les drogues als anys 80, 90, home, una persona que supera una situació com la que amb molta valentia va explicar, sempre mereixerà el respecte de tothom. Però, repeteixo, jo líders com el senyor Tito Álvarez, em sembla que n'hi hagi quants menys millors, sincerament. Ho dic,
Núria.
Jo no sabia la història, és a dir, l'he descobert avui amb vosaltres, també el vídeo del casament. És tot un personatge, no sé quin altre qualificatiu posar-hi, però el que és cert és que per al seu sector ha sigut un lideratge molt rellevant perquè ha aconseguit els seus objectius. I és cert el que deia el Monguilot, que a mi les formes tampoc són el que m'agraden, però de capacitat coercitiva per part de sectors econòmics n'hi ha molt poca, i el sector del taxi n'és una perquè té la capacitat de bloquejar com els maquinistes, per exemple, no? De la xarxa ferroviària, que ho hem vist també en altres ocasions. Ja que hi ha sectors, doncs, que ho poden fer en comparació a d'altres que no tenen força, doncs aprofiten la seva força de negociació per aconseguir el que volen. En aquest sentit, fa la seva funció.
I el lideratge, mm-hmm. perquè el Tito Álvarez aquests últims anys ha tingut ofertes polítiques per anar a moltes llistes electorals sí. de molts partits diferents, d'ideologies també molt diferents. A la dreta, al centre i fins i tot també a l'esquerra.
Sí, a veure, a mi anem a distingir, diguéssim, fins si ens cau bé o malament el personatge, diguéssim, de la cosa més estructural política, no? O sigui, a mi tampoc, el personatge, només de veure la fotografia amb els bojos nois aixecant el braç en salutació feixista, diguem-ne, encara que sigui una època fosca a la seva vida i que l'hagi superat, doncs, bueno, ja, diguéssim, em genera un rebuig sobre la biografia del personatge, val? Però, dit això... jo crec que la intensitat o les formes de les lluites també són proporcionals a la intensitat de les, diguéssim, de les agressions, no? Hi ha el capitalisme de plataforma és una cosa molt potent, molt potent. És un fenomen global, i ara em refereixo, per exemple, als BTCs, els Uber Eats, els Ubers, els Cabify, etc. No? Aquest és un moviment molt potent, amb inversors molt grans al darrere, que tracten les ciutats com si fossin una commodity per ells. I les tracten totes igual, i uniformitzen. I van només a guanyar calés pels inversors. I a Barcelona hi ha una cosa que es diu taxi, que va decidir defensar-se. I jo tinc dubtes molt seriosos que si no hagués utilitzat els mètodes que va utilitzar, avui tinguéssim taxi a Barcelona. Val? I per tant, jo, sincerament, diguéssim que les violències no venen mai d'un... Jo entenc que la violència del taxi ha sigut una violència de resposta i que segurament sense aquests mètodes no tindríem taxi a Barcelona avui.
Jo no estic massa d'acord amb això, Eduard, perquè, a veure, al final el que va fer Tito Álvarez i liderant tot el que va liderar era dir clarament no volem competència. I bé, no hi ha perquè la competència sigui per mi imprescindible per millorar un servei, sinó perquè, bé, és un dret, ja no dic constitucional.
És una competència molt desigual, eh?
Bé, una altra cosa és que regulis la competència.
Exacte, clar, no? Però el que estava batallant però, era exemple, això, el taxi.
Que si no, el taxi hagués desaparegut. Home, jo no sé si el taxi hagués desaparegut, però en qualsevol cas hem d'anar al tanto amb no dir el fi justifica els mitjans, no? Com que al final ha sortit bé i amb això han sobreviscut, justificaríem conductes que abans tots han dit que no ens agradaven. Ell fa servir la paraula amenaces. Jo per una qüestió professional hi vaig tenir una relació, finalment es va arreglar, però jo puc... I no vull baixar en detalls, no? Però modus, maneres, afirmacions gratuïtes de corrupció contra determinats responsables de la Generalitat, que en el seu moment no li anava bé el que defensaven i va pensar que bé, que això, que el fi justificava els mitjans. Si finalment li ha sortit bé, bé. Però, repeteixo, jo em sembla que la manera de fer política, i al final un líder sindical o un líder d'un gremi com els taxis el que fa és política defensant els lícits interessos del sector. El meu avi era taxista, eh? Vull dir que jo sóc absolutament solidari, però també sóc solidari pues, amb Cabify o aquests serveis que tots hem fet servir, segurament jo els he fet servir, i que per mi donen un servei que en una situació normal hi ha de ser-hi. Repeteixo, la competència millora a les dues parts, i per tant, bé, aquí sempre com a per tot, eh? Hi ha clar oscurs, no? No? Ni tot és tan blanc ni tot és tan negre, segurament, però els modus, repeteixo, potser perquè per deformació professional, les formes per mi sempre són imprescindibles, perquè a vegades, si les formes no els tractes amb cura, et poden fer perdre la raó que pots tenir en el fons, no?
És que hi ha gent que no es pot permetre... Hi ha gent que es pot permetre tenir formes. O sigui, com més poderós ets, més pots imposar la teva posició sense perdre les formes.
Cinc minuts per 9:45 del matí. Podem tancar el capítol taxi aquí?
Sí, perfectament.
Vinga. Aquesta setmana el judici dels Pujol afronta una setmana clau amb la declaració de la cúpula de la policia patriòtica després de nombroses sessions amb testimonis d'empresaris i persones vinculades al fil gran de l'expresident de la Generalitat. Aquest dimarts, dimecres i dijous serà el torn de nombrosos policies nacionals. Entre els més destacats hi ha diversos responsables de l'anomenada policia patriòtica i de l'operació Catalunya, com, per exemple, José Manuel Villarejo. Ha de declarar Villarejo, eh?
Sí, 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 està previst. El que passa que hi ha una qüestió processal que veurem com acaba, perquè alguna de les defenses han considerat que abans es havia d'acabar amb la llista de testimonis que va proposar la Fiscalia. I aquí el tribunal, d'una manera que jo també crec que processalment és molt discutible, ha avançat proves de la Fiscalia, de la defensa, abans d'acabar les de la Fiscalia, no? I tothom sap que primer s'han de desplegar les proves de les acusacions i després les defenses. Però bé, en qualsevol cas, si es compleix el programa, declararà si... Hi ha dos grups de policies que estan citats a declarar. Els que diríem la policia patriòtica, que han estat proposats per defenses, de la família Pujol, que volen explicar, doncs, o que volen preguntar sobre tot això que ja tots sabem què vol dir la policia patriòtica, com es va fer una espècie de vestit a mida per buscar amb dret penal d'autor responsabilitats per qüestions alienes al que seria una investigació judicial, sinó per qüestions polítiques. Això no estic descobrint ara al Mediterrani. I un altre grup de policies, que a mi és el que penso que té més interès, perquè aportaran molta llum al que és aquesta causa, que és la policia judicial, que va fer de policia judicial en aquesta causa i que crec jo que també va fer malament la seva feina. Va a partir de priorismes que no són admissibles en dret penal, com de presumir que perquè tenies una relació comercial amb una persona ja havies d'estar corrompent o practicant activitats delictives, i tot això em sembla que la policia que declararà com a policia judicial i que tindrien que portar, haurien de portar, proves de càrrec a la Fiscalia, no serà així, i acabarà per mi, demostrant-se que tot plegat és una mica un foc d'encenalls que, a l'hora de traduir-ho en una sentència, probablement el tribunal es quedi amb poc material per poder fonamentar moltes de les acusacions que manté ara la Fiscalia.
Mm. Més enllà del morbo també de veure Villarejo declarant, aquesta setmana també estava prevista la declaració de Victoria Álvarez, és l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, va ser una de les persones que inicialment va informar la Policia Nacional sobre suposades corrupteles de la família Pujol. Recordem que Victoria Álvarez explicava, doncs, que hi havia un moment en què el fill gran deia portava sacs de diners fins a Andorra en efectiu. Per què no declararà al final? Un moment, abans de per què no declarar al final, fem un retrat un moment de qui era Victoria Álvarez, perquè arran d'aquesta relació que va acabar malament com a amants amb Jordi Pujol Ferrusola, es destapa tot una mica aquí, i hi ha aquella trobada a la Camarga, no?, gravada per Método 3, en què hi ha un dinar entre Victoria Álvarez i Alicia Sánchez Camacho, i aquella conversa acaba desencadenant també tot.
Sí, aquella conversa es va filtrar, la va gravar a Método 3, i va haver una confusió sobre si Alicia Sánchez Camacho estava o no al corrent d'aquesta gravació, perquè en funció d'això era legal o no la gravació de la conversa. Finalment no es va poder aclarir gaire quin era l'origen d'aquesta gravació, perquè Alicia Sánchez Camacho i Método 3 van arribar a un acord extrajudicial i no va acabar judici. També hi havia, no, la possibilitat que hi hagués el PSC darrere a través de Pepe Zaragoza, és a dir, això es va parlar en aquell moment. I finalment el que passa és que, com que surt a la llum la conversa, i en aquesta conversa doncs es parla del primogènit dels Pujol i d'Andorra i de tot plegat, esclata aquí, no, el que és el cas Pujol, i el Monguilot em corregirà, però també comença la investigació judicial, no, primer només del fill gran dels Pujol, i després és quan hi ha la confessió del 2014 del president Pujol amb els diners a l'estranger, que s'obre la causa més enllà, no, i és el procediment actual contra la família. Vicky Álvarez, després hem sabut que cobrava fons reservats de l'Estat com a per una suposada col·laboració, no, d'informació cap a la policia sobre la família, i en aquest sentit és una mica a l'origen de tota aquesta causa, tot això, i clar, amb els
que
dubtes...
Que aquesta setmana no declari si estava citada com a testimoni.
Aquí hi ha una cosa que...
Seria interessant escoltar-la.
A veure si m'explicaré, perquè és molt senzill i a la vegada molt sorprenent. Efectivament, com deies tu, és el principi de tota la investigació. La declaració de la senyora Vicky Álvarez és importantíssima fins al punt de que assumeix la policia que la té que tenir a sou, protegida, perquè és un testimoni importantíssim per tot plegat. No? Doncs, quan el Ministeri Fiscal fa el seu escrit d'acusació, 219 pàgines d'acusació, que són moltes pàgines, comença dient que mercès a la declaració de la senyora Victoria Álvarez l'anomena en l'escrit d'acusació, tot comença. Doncs, sorprenentment, no la proposa com a testimoni. A la llista de testimonis que proposa la Fiscalia, que són quasi 200, no apareix aquesta persona.
Increïble, no?
Increïble. No ho vam entendre.
Té explicació, això?
No. Bé, l'explicació és que probablement ni la pròpia Fiscalia li vol donar solvència a una persona que cobra dels fons reservats, que té motius, això que es diu en dret penal, motivos espurios, motius de venjança. Bé, és la...
Però és que si no hagués estat per ella, potser no hagués esclatat tot
el
cas.
No, clar. Però, en tot cas, la narrativa novel·lèstica, no? De les novel·les, no? La mujer despechada, sona una mica malament. Això, però bé, és una persona que té una relació sentimental, que reconeix que estan enfadats, que han acabat malament, i llavors comença a explicar tot el que vol explicar. No la cita com a testimoni la Fiscalia. Aquesta és una realitat processal. Què passa? Que sí la cita una de les defenses, la defensa de la senyora Mercè Gironès, que és l'ex-esposa del Jordi Pujol Ferrusola, i ens en donem compte, els advocats, que l'única part del judici, la part processal, que cita a la senyora Victoria Álvarez és la defensa de la senyora Gironès. Parlem, es veu, amb sentit comú, que aquesta persona, aquest testimoni, no vindrà a dir res a favor de les defenses, sinó al contrari, i cuidao, poder diria, no vindrà a dir res a favor de la veritat, perquè a mi, des d'un punt de vista de la meva experiència com a penalista, la declaració d'una persona que té unes relacions d'enemistat tan clares com aquesta, que ha cobrat de fons reservats i, per tant, té uns interessos obvis en la causa, la seva versemblança o la seva credibilitat està més que amb dubte. Sigui com sigui, com a pura estratègia processal, la defensa que l'havia proposat ha presentat un escrit dient, escolta, mira, a mi no m'interessa escoltar aquest testimoni, i l'ha renunciat. Llavors, com que la Fiscalia no l'havia proposat, ara les acusacions, Fiscalia o Advocacia de l'Estat, que tampoc l'havia proposat, no poden demanar que declari. Aquesta és l'explicació.
És bastant al·lucinant que en el judici dels Pujol Vicky Álvarez no declari.
Quan la pròpia Fiscalia, repeteixo, comença el seu llarguíssim escrit nominant-la, i dient, tot comença per la declaració d'una senyora que es diu bla, 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 i llavors no la proposes com a testimoni. Home, jo m'agradaria que donessin una explicació del per què no la van proposar. Evidentment, no l'àmbit del judici, no? Algun dia, no? La fiscal que no la va proposar, que ara és, a més, una fiscal que està al Tribunal Suprem, per tant, tindríem que dir que, en teoria, d'un prestigi inqüestionable, perquè està ni més ni menys que la sala segona del Tribunal Suprem, no la va proposar com a testimoni. I a l'inici de l'acte del judici, quan vam començar el novembre, el fiscal que porta la causa, que no és la mateixa que va fer l'escrit, o almenys no és el mateix que el va firmar, tampoc la va proposar, que ho podria haver fet. El procediment hagués permès, com a qüestió prèvia, dir, escolti'm, i també proposo aquest testimoni perquè vull curar-me amb salut per si les defenses la renunciessin. Bé, doncs és el que ha passat, i ens quedarem sense escoltar-la.
Et sorprèn tant com a l'Eduard, Núria?
A mi em sorprèn, perquè si és l'inici de la investigació dels Pujol, hauria de ser el judici, crec, per part de la Fiscalia, perquè és el que la va impulsar a investigar tota la família. Ara bé, també m'indica, no, la solvència que li poden atribuir, o com que hi ha tota la qüestió dels fons reservats i per tant, és qüestionable la informació que ha pogut donar, entenc que la parti de per part de la Fiscalia i no vulgui recolzar tota la seva acusació en aquest testimoni.
Però veurem... Villarejo sí?
Villarejo és per la, és per la defensa.
Villarejo tampoc la va aprovar. Jo he dit abans que hi ha dos grups de policies, els anomenats policia patriòtica, que hi ha el Villarejo, però també hi ha el senyor Pino, que no olvidem, i els altres que són els policies judicials, que des del primer moment han fet la investigació. Tot el grup de policia patriòtica el proposa la defensa, alguna de les defenses de la família Pujol.
Que jo entenc que ho fa per evidenciar i per dir que tota aquesta causa doncs està relacionada amb el que va ser l'Operació Catalunya, per intentar doncs demostrar per part seva que hi havia una intencionalitat política en l'origen de la causa. La meva pregunta aquí és, el president de la sala voldrà acotar les preguntes a la policia patriòtica precisament per si la defensa intenta posar en aquest judici tota la qüestió de l'origen de la causa?
És una gran pregunta, aquesta. La seva obligació seria acotar els interrogatoris als fets que són objecte de judici, però és que fins ara no ho ha fet. El president de la sala és una persona entranyable, amable, educada, ens tracta molt bé a tots, és cordial, com fem una part, doncs riem tots. Molt bé, però tècnicament, el president del tribunal ha de dirigir el debat en buscar proves de càrrec i de descàrrec d'allò que és objecte d'acusació. Però fins ara hi ha hagut testimonis que han estat preguntats si havien fet perquè tenien una empresa d'impremta i publicitat, en un testimoni li va preguntar al fiscal si havien fet la campanya de Convergència. Bé, no hi ha cap acusació de corrupció en aquest cas, no hi ha cap acusació de tràfic d'influències, no hi ha cap acusació de cohecho, és a dir, de suborn. Aquesta pregunta i d'altres, potser un altre tribunal, un altre president més estricte, li hagués dit, no, perdoni, això no és objecte de judici. Què importa que haguessin fet la campanya de Convergència si vostè no acusa a cap funcionari d'haver desviat diners públics per pagar la campanya de Convergència, no? Per tant, responc, jo crec que probablement el tribunal seguirà amb aquesta estratègia, amb aquesta manera de laissez-faire, i que es pregunti tot el que es tingui que preguntar. I bé, i em consta que els advocats que els interrogaran en els policies patriòtics, que segur que ho faran molt bé, tenen moltes ganes de preguntar-ho tot, i també em consta que sembla ser que el senyor Villarejo té moltíssimes ganes d'enraonar. Per tant, bé, ja veurem.
El que passa és que, com que no tot el que diu és veritat o acostuma a ser mentida, pot enredar encara bastant més
aquest
la troca.
Aquest és el tema.
Eduard, jo tinc una altra pregunta pel Carles, i que és sobre la confessió del president Pujol. És a dir, en aquest judici s'està jutjant la confessió? És a dir, allò que ell confessa, que és... perquè és l'origen de l'escàndol, que és sent president del govern, o sigui, els diners venien d'abans, però sent president del govern he tingut diners a l'estranger sense declarar. Diguéssim que això políticament és molt greu, penalment no ho sé, si és multa o presó, això, diguéssim, disculpa la meva ignorància, però en aquest judici es dilucidarà si això és un delicte, sí. I quina pena li correspon.
Sí, la resposta és sí, perquè precisament en aquest escrit de la Fiscalia d'Acusació, si en el primer paràgraf o el segon parla de la Victoria Álvarez, en el tercer o en el quart, però la primera o la segona pàgina dels 200 i pico, parla de la confessió que fa el president Pujol, inclús la transcriu. Per tant, evidentment és objecte de judici. Transcendència penal. Bé, tenir diners no declarats políticament tan sorra, òbviament, ara penalment, primer, podria ser un delicte fiscal, no ho sé, podria ser un altre delicte. Home, si s'acredités que l'origen dels diners correspon a la comissió delictiva d'una corrupció, sens dubte, si només fossin diners de declarats que tenen un origen legal per negocis que s'han fet a fora, que els ha fet els fills o qui sigui, parlo tan general ara, no tindria una transcendència penal notable més enllà de la suposada defraudació a Hisenda, que també hauríem de veure...
Això és multa o és presó?
La defraudació, el delit fiscal, té porta penes de presó. Que passa que, bé, aquí la defensa de la família Pujol segur que té els seus arguments i tenim que veure, primer, prescripcions, perquè estem parlant de fets de fa moltíssim de temps, i segon, la prova que hi ha de que això pugui encaixar amb algun tipus penal. No?
De seguir la Núria, vosaltres dos que ho esteu seguint, us atreviríeu a dir que amb el que portem ja de judici estan en prou bé pels interessos de la família Pujol?
Jo crec que fins ara el que s'està veient al judici, per mi, o sigui, com a opinió, és són negocis privats que sí que és cert que són dubtosos pel paper que pot tenir el júnior o pel que cobra el fill gran dels Pujol, però que són negocis privats. És a dir, em costa veure el que està fent la Fiscalia a l'hora de posar aquests negocis i vincular-ho a si tot és fruit de la corrupció, que al final la tesi principal de la Fiscalia és que els diners a fora es van anar engrandint a través de la corrupció política gràcies a la influència de la família a Catalunya. Llavors, aquest vincle de la influència de la família per engrandir aquests diners a través de la corrupció política és el que fins ara no he vist en el judici o pels testimonis la Fiscalia crec que no ha pogut acabar de demostrar. Dit això, sigui com vagi el judici, a mi em costa pensar que tot plegat pot acabar amb absolució per tot el que, diguéssim, la Fiscalia i etcètera han invertit en aquest cas.
Bé, jo l'anàlisi de la Núria m'interessa, perquè a més ella és públic, no? Diguéssim, és un observador imparcial. Jo no, jo sóc part de la causa. Bé, hi ha una cosa que és evident. No ha pogut demostrar en cap testimoni dels molts que hi han passat la Fiscalia que s'hagués fet servir ni un euro de diner públic. No s'ha parlat de cap negoci en on hi hagi ni un euro de diner públic, primer. I segon, tampoc s'ha provat, ni tan sols s'ha intentat, perquè no és objecte d'acusació, que aquests diners que es podien haver pagat en el senyor Jordi Pujol Ferrusola per negocis aparentment totalment legals, tinguessin el seu origen amb la voluntat d'influir en alguna decisió política, que en aquest cas seria, només hi havia dues persones de la família Pujol que estaven en política, el president, senyor Pujol Soley, o l'Oriol Pujol Ferrusola. Ni una prova sobre això, però és que ni tan sols s'ha intentat, perquè la Fiscalia no va en aquest sentit. Això ens acosta a entendre. Com podem parlar de corrupció si tu... Mira, uns altres testimonis que declaren aquesta setmana és el exconseller, bueno, actualment conseller també, Espadaler, i l'exconseller Salvador Milà. Aquests testimonis estan a la causa perquè els hem proposat les defenses. Concretament, jo els vaig proposar amb instrucció perquè expliquessin l'absoluta legalitat d'un parell de concessions administratives que no eren concursos que es van fer des de la més absoluta i exquisita legalitat. La Fiscalia es va oposar a que declaressin aquests testimonis amb instrucció. I si declararan aquesta setmana és perquè les defenses hem demanat que declarin. La Fiscalia no li interessava. Bé, tot això és sorprenent. Home, si tu vols parlar de corrupció, no hi ha corrupció si no hi ha un que corrompeix i un altre que es deixa corrompre. Per tant, té que haver-hi sempre, si tu has subornat amb un polític, i tant, perquè la Fiscalia, no oblidem, parla de concursos. No hi ha cap concurs, no s'ha ni tan sols posat la lupa per mirar si en algun concurs es va fer alguna cosa il·legal. Bé, tot és sorprenent, i de veritat no ho estic dient perquè sóc part, que evidentment en sóc de part, ho estic dient des d'una manera objectiva i emplaçaria qualsevol que em demostrés que tot això que acabo de dir no és veritat.
3 minuts per 3 quarts de 10. Segur que ho seguirem aquesta setmana, també l'antena de Catalunya Ràdio, evidentment, setmana important del judici dels Pujol, amb aquestes declaracions, especialment amb el focus posat a l'excomissari José Manuel Villarejo. Ara tornem.
El suplement, amb Roger Escapa.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Aquest 2026 Barcelona et convida a mirar-la com mai. Fins al desembre, la ciutat es converteix en la capital mundial de l'arquitectura, amb més de 1.500 activitats repartides pels 10 districtes. En trobaràs tota la programació al web capitalmundialarquitectura.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Aquest 2026 viu la floració com no l'has vista mai. Descobreix un paisatge únic amb 19 experiències guiades que et permetran endinsar-te en els camps florits de la Ribera d'Ebre, combinant paisatge, cultura, esport i producte local. De febrer a abril vine a descobrir aquest moment únic. Tota la informació de la Ribera en flor a turismeriberaebre.org. Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 3, la TDT del Barça Llevant a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Volem deixar clar que no es donen les condicions necessàries per iniciar una negociació pressupostària. Però Esquerra Republicana no s'aixeca mai de la taula de negociar. No negociarem els pressupostos en aquests moments i en aquestes condicions. Però podem negociar moltes altres coses.
Tertúlia amb l'Eduard Voltes, el Carles Monguilot i la Núria Oriols. L'endemà d'aquestes paraules, aquesta no negociació pressupostària d'Oriol Junqueras, bàsicament el motiu, doncs, que la Moncloa no cedeix en tota la qüestió de la recaptació de l'IRPF des de Catalunya. És una cosa que estava signada a l'acord d'investidura de Salvador Illa entre Esquerra i el PSC. El PSC sí que ho veu amb bons ulls, però aquí hi ha un conflicte entre PSC i PSOE, segurament. I aquesta reunió de divendres que us vam avançar a Catalunya Ràdio, que havien mantingut el líder d'Esquerra i Pedro Sánchez, fonts republicanes diuen que no va anar del tot bé. Eduard, creus que això es podrà desencallar d'alguna manera? Perquè aquí tothom sembla bastant enrocat amb la seva posició.
Doncs no ho sé si es podrà desencallar. El que sí que sé és que l'Oriol Junqueras té raó en aquesta història. És a dir, l'Esquerra Republicana va investir el president Illa com a president després d'una negociació amb el PSC on es van arribar a una sèrie d'acords. Però, si recordeu, i tireu enrere en el temps, en aquells dies, Esquerra Republicana no va voler anunciar l'acord amb el PSC fins que el Comitè Federal del PSOE no digués que avalava aquest acord, i per tant se'l feia seu. Fins que el PSOE no va dir ens fem nostre aquest acord, no es va presentar l'acord Esquerra-PSC per investir el president Illa. Per tant, no és un acord amb el PSC, que hauria estat simplement una plataforma reivindicativa davant de Madrid. Un acord que hagués estat Esquerra-PSC hauria estat simplement una plataforma reivindicativa. Ens posem d'acord per anar a demanar a Madrid tal cosa. Però no va ser això. Es va forçar que el PSOE digués ens fem nostre aquest acord. L'Oriol Junqueras l'únic que demana és que es compleixi. Que es compleixi el que es va signar. I com que no s'està complint...
Bé, de fet, el president de la Generalitat i Albert Dalmau diuen que sí que es complirà.
Bueno, diuen que es complirà, però no s'ha entrat una llei al Congrés de Diputats, ni s'ha creat el mecanisme per aprovar-ho. I, per tant, t'has de refiar, has de tenir la fe en la paraula d'Albert Dalmau i de Salvador Illa en una cosa que ja s'ha demostrat que no està en mans ni d'Albert Dalmau ni de Salvador Illa.
Què diuen des de Madrid, Núria, a fons socialistes sobre aquesta qüestió?
Doncs Hisenda sempre ha dit que no. És a dir, Hisenda sempre ha dit que la delegació de l'IRPF doncs no era una cosa que estigués sobre la taula per ells i sempre es remeten a l'acord d'Estat-Generalitat, la comissió bilateral que hi va haver aquí a Barcelona, que el que ve a dir és que estan disposats a una mena de recaptació en xarxa en què l'Agència Tributària Catalana faci algunes funcions de suport, no?, a la Hisenda Espanyola, que és el que ara està començant a fer l'Agència Tributària en la campanya de la renda. Però sempre han dit que el que és la delegació de la recaptació de l'IRPF no estava dins dels seus plans. I, de fet, a fons d'Hisenda aquesta mateixa setmana ho deien. I per això el govern espanyol doncs estava disposat a avançar amb tot el tema del Consorci d'Inversions, que és l'altra pota de la negociació que tenen amb Esquerra per desencallar els pressupostos de Salvador Illa. Llavors, Esquerra el que diu és si no s'avancen això, doncs Salvador Illa no tindrà pressupostos. És a dir, depèn del PSOE que Salvador Illa tingui pressupostos. I llavors posen la pilota a la taulada dels socialistes perquè desencallin això i facin la vida més fàcil al govern de la Generalitat. Perquè si el govern de la Generalitat no té pressupostos, vol dir que probablement, si no en té aquest any, no en tindrà en tota la legislatura, perquè l'any que ve ja estarem a les portes de les eleccions municipals, qui sap de les eleccions generals, també, i després ja vindran les eleccions al Parlament. Per tant, Esquerra, si té algun incentiu per aprovar pressupostos, és aquest any i havent aconseguit un compromís més explícit de la delegació de l'RPF.
De seguida el Monguilot, però això que proposava Junqueras ahir com a alternativa, continuant mantenint la mà estesa i disposat a continuar negociant, amb aquests suplements de crèdit que oferia Esquerra al PSC, si no hi ha pressupostos, són una alternativa que realment poden pal·liar el fet de no tenir pressupostos?
Poden pal·liar tècnicament, potser, el fet de no tenir pressupostos. De fet, l'any passat, és a dir, aquest any hem viscut de suplements de crèdit pactats entre els comuns i Esquerra. El que passa que hi ha, més enllà de si es pot sobreviure o no, que Espanya estan sobrevivint, diguéssim, sí, sí, sense pressupost.
Ningú té pressupostos.
Ningú té pressupost.
Només els ajuntaments.
Exacte. Políticament, clar, és rellevant que un president no pugui tirar endavant els seus propis pressupostos perquè Illa està governant amb els pressupostos de Pere Aragonès en aquest moment.
Monguilot.
Vist des de fora, si no ets un professional de la política, sorprèn. No? Dius, home, els acords no es compleixen, perquè en la vida ordinària, nosaltres quan fem un acord, lloguem un pis a canvi d'un preu, si no paguem el preu ens desnonaran. A més que en política, com que els acords no tenen allò que en dret es diu la clàusula suspensiva, és a dir, firmem un acord, però fins que tu no compleixis no s'executarà l'acord, això no existeix. Són acords programàtics de màxims que moltes vegades exigirien la intervenció d'un tercer. Perquè, per exemple, tu pots acordar a la Generalitat no sé què del traspàs del control d'estrangeria, o no sé què del traspàs dels diners de la hisenda pública, però és que resulta que falta un tercer interlocutor, no? Perquè no depèn de tu, no depèn del PSC i d'Esquerra que l'IRPF es transfereixi, per exemple.
Depèn del PSOE.
Efectivament.
Que va dir que sí.
Però no ho va escriure.
Sí que ho va escriure, sí. Hi ha un comunicat doncs ara, del Comitè Federal del PSOE.
Doncs, Eduard, doncs ara tornem a la primera part de la meva exposició. Com que no t'obliguen els acords, són purament programàtics. I llavors, bé, les declaracions programàtiques són declaracions de màxims, que tu expresses més voluntats que no intencions que es podran executar. I, en fi, i no cal ara recordar tot el que va passar en el procés, perquè va ser això, carregats de bona fe o no, que preveus coses que vols
com
fer...
Com t'agrada sempre treure el procés.
És que va molt bé d'exemple.
Avui no has sortit fins les 9 i 50.
Només em falta el Barça, que surti el Barça. Aquest, mira, seria similar. Jo sóc el president del Barça i guanyarem els 4 títols. Són declaracions programàtiques, que llavors, quan no es compleixen... I, miri, és que ahir em va sorprendre el Turull, no?
Esquerra sí que va investir Salvador Illa.
Llavors el PSOE entenc que s'ha de tindre les conseqüències de no complir l'acord.
El PSOE compleix tant com els altres. No estic salvant a ningú, a cap polític.
No. Esquerra va complir la seva part, que era fer president Salvador Illa.
Per tant,
hi ha una de les dues parts que ja ha complert.
Però Esquerra sabia que quan firmava, probablement, dic jo, ja sabia que no depenia només d'aquell que firmava.
Per això va fer firmar, per això va fer treure un comunicat per escrit al Comitè Federal del PSOE, que jo sàpiga, el govern espanyol és del PSOE, el president és del PSOE i la ministra d'Hisenda és del PSOE.
Val.
I, per tant, el que ha de fer el PSOE en un país normal, en una societat normal, és complir el que ha firmat, que no és un acord de màxims, al revés. És en la línia de Salvador Illa, entre quan Catalunya va al tot o res, sempre acaba en res, no? Val, doncs, en comptes d'anar al tot o res, es va anar a un acord amb el PSC, dins de la llei, dins de la Constitució, firmat pel PSC i pel PSOE. I, per tant, estem en el marc mental, no del procés, sinó en el marc mental dels socialistes, que és no al tot a res, pactes, coses concretes, coses no sé què tal. Per tant, en el marc mental dels socialistes, els socialistes no estan complint el seu acord.
Sí, d'acord, però com que no es pot executar, com en la vida ordinària, quan un no compleix, no pots anar a un tribunal a obligar-lo, bueno, han de saber...
Es pot no votar els pressupostos.
Jo sí he parlat d'exemple recent. Home, també podria parlar de la Guerra Civil Espanyola, o podria parlar de la Guerra de la Independència al francès, però em sembla que saps què passa? Que de parlar del procés i els seus líders, com que encara els tenim tots aquí, podem saber...
No, tots
com...
no.
Quasi tots.
Tots aquí no hi són.
Quasi tots. Els que...
Home, el més important no hi és.
No, però el que està liderant l'actual Junts, em sembla que sí.
Bueno, els que van votar el 155 sí. També hi són tots, eh?
Bueno, i el 155 també hi és.
Doncs,
imagina, hem acabat allà on sempre comencem.
No, 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 però, vull dir, no, però és que tenim uns... A veure, tenim uns actors polítics que...
Munguilot, al final, crec que
no,
el trobes a faltar, no, el procés.
Tenen una història...
Es passen els acords pels platells.
Dic una cosa, jo no estic defensant ni amb uns i els altres, estic parlant d'una manera que vull fer mantenidora amb els exemples que ens poden resultar més recents. I al final estem molt acostumats a que no es compleixin les promeses que es fan a nivell polític, que van dirigides a uns ciutadans que voten,
però,
i
Miguel,
això no passa factura mai.
Una cosa són les promeses electorals, que evidentment doncs, són de màxims i sempre doncs, no s'acaben concretant. El que passa que és cert que aquí hi havia un acord bastant concret i sempre un dels pilars fonamentals de l'acord, a banda del nou model de finançament, era sobretot la recaptació de l'IRPF. De fet, el nou model de finançament era una de les coses que hi havia per totes les comunitats autònomes, però la clau per Esquerra, per defensar que havia pactat una cosa diferent a les actualitzacions anteriors, precisament era la recaptació de l'IRPF. Llavors, des de la seva posició, si això realment no té cap recorregut per Hisenda, doncs és normal que diguin doncs no negociem.
Totalment d'acord.
No? Llavors jo crec que el PSC i el PSOE pensaven que amb el tema de l'acord de finançament més el Consorci d'Inversions ja n'hi hauria prou per asseure els de Junqueras a negociar els pressupostos amb Salvador Illa. Llavors aquí jo crec que Esquerra el que vol és que el PSC apreti més el PSOE en aquesta línia, perquè Salvador Illa
us en recordeu
és
un dels
diputats més importants que té el PSOE.
Sí, però dic que hem tornat
al PSC. Al CDR.
No, fixa't, però avui tu ara acabes de llegir, Roger, que el Junqueras diu, bueno, i si no compliu això que vam pactar, almenys busquem per seguir negociant.
Bueno, els suplements de crèdit, bueno, però no és el mateix políticament, uns pressupostos que els suplements de crèdit.
Evidentment, però...
Està bé explicar qui compleix i qui no.
Sí, home, sí.
3 minuts per les 10. Ho deixem aquí. Hi hagi pau, com sempre, aquest diumenge, i el Munguilot, que està content perquè ahir va perdre el Madrid.
Efectivament. Home, i perquè
ja avui juga el Barça.
I tornem a ser líders.
Ja ho veurem. Sí, espera't.
Bueno,
ja ho veurem.
Home,
no cantis encara
ets
res.
Ets molt jove per ser tribunero.
I bueno, això... jo és que en tinc una casa i... En fi. Gràcies a tots tres. Salut. Ara tornem.
Bon dia.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ocasió Plus.
Te compra tu cotxe, te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasió Plus.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. L'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I sona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com. 012, la millor resposta.
Quin pis més xulo. I amb un preu molt ajustat. Com l'has trobat?
És un pis de protecció oficial.
Ah, sí? I tothom hi pot accedir?
No.
Només cal estar empadronat i apuntar-se al registre de sol·licitants.
I això és tot?
Sí. Després, en funció dels ingressos familiars, podràs optar a un tipus d'habitatge o a un altre. N'hi ha de lloguer i de venda.
Doncs ara mateix m'ho miro.
Informa-te'n i fes la inscripció a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
也祝我们伟大的祖国山河锦绣.
Al restaurant Caníbal celebrem l'any nou xinès.
Mariscs, peix, ave i peu de porc. Cada ingredient té un significat. Peu de porc és que podem agafar bona sort. Peix sencer vol dir que tota la família estan junts, que no fateixin ningú. Normalment es veu un licor d'arròs bastant fort.
Però per fer el xin-xin final o durant l'àpat?
Durant tota la...
Durant tot el sopar.
Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Xin nian kuai le.